Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Doncs ara sí que sí, el Barça està fora de la Champions i jugarà a partir del mes de febrer l'Europa League per segona temporada consecutiva. L'Inter no va fallar davant del Victoria Pilsen 4-0 i el Barça va ser vapulejat després una vegada més pel Bayern, perquè que el Barça quedava eliminat ahir ho teníem tots assumit, però com a mínim s'esperava que el Barça fos capaç d'acabar dignament i competint de tu a tu amb el Bayern com va fer el partit de Múnich, però no. Una vegada més, ahir vam tenir la mateixa sensació que la temporada passada. Quatre palanques després, el Bayern te'n va tornar a fer tres i te'n podria haver fet els que hagués volgut. Superioritat abrumadora dels alemanys, tant futbolística com física, que torna a posar davant del mirall i et diu que segueixes molt lluny de la primera fila europea, de la primera i també de la segona, perquè la gran batalla del grup no era amb el Bayern, era amb l'Inter, que també et va superar clarament al Camp Nou. Així que res, toca mirar endavant i lluitar pels títols en joc que queden, sobretot per la Lliga, que és la competició que et pot salvar la temporada. Nit negra pel Barça a Europa, una més, i podríem dir que encara ho va ser més per l'Atlètic de Madrid, que no només es va quedar fora de la Champions, sinó que ni tan sols té garantida la presència a l'Europa League. Empat a dos davant del Leverkusen amb un final dels més cruels que recorden, perquè Carrasco va fallar un penal ja amb el temps complet, que hagués mantingut en vida els de Simeone a l'última jornada. Atenció que dels quatre equips espanyols que van començar la Champions i a manca d'una jornada perquè s'acabi la fase de grups, només el Real Madrid, sempre el Real Madrid, continua a la competició. Repassarem la jornada Champions i mirarem ja també amb el que es pot trobar el Barça a l'Europa League a partir del mes de febrer. A l'Espanyol sentirem a Diego Martínez, ha parlat ja en la prèvia del partit de demà a Mallorca, i a Girona ha parlat Aleix García. Diumenge toca visitar el Santiago Bernabéu. El Barça femení té partit de Champions avui, visita el Rosengard suec, la cita a 6:45 de la tarda. En bàsquet, victòria de la penya a la pista de l'Olimpia a l'Eurocup, 78-100. L'Uni Girona es va imposar a la pista d'Atlantes a l'Eurolliga per 53-58. En handbol, victòria del Barça a la Champions a la pista de l'Alborg per 33-39. I en futbol sala avui, segon partit pel Barça a la Main Road de la Champions, el partit ara a les 4 davant del Dobove, que ahir victòria davant de l'Obo Cubo per 6-1. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, molt Pedregà avui, i les preguntes del dia que us formulem Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, és un fracàs l'eliminació de la Champions? Heu votat que sí el 81%, que no el 19%. En clau Espanyol, venen desplaçaments a Mallorca i Metropolitano? Us preguntem què farà l'equip? Creieu que perdrà els dos partits al 45%, que puntuaran els dos partits al 28% i que només puntuen un dels dos al 27%? I en clau Girona, toca visitar el Bernabéu. Què ha de fer Mitchell? Un plantejament valent, creieu, al 52%, o conservador al 48%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Estas gafas me han salido por solo 29€. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29€. Infórmate en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
Te
terminó también el partido del Inter, Charlie?
Terminó, Paco, lo festeja el Inter de Milán con su hinchada, con los tifosi en San Siro, 4-0, como digo, hubo historia media hora, luego el Inter aplastó al conjunto checo.
Ha comenzado con saque de centro del Bayern de Múnich, que jugará a nuestra derecha.
Camp Nou.
Gol de Sadio Mané, se fue bien de Bellerín, no le pudo alcanzar, se metió, se escoró a la derecha y fusiló por bajo. Gol del Bayern de Múnich, gol del senegalés Sadio Mané, Barça 0, Bayern de Múnich 1. Por la parte derecha se mete Musiala, la deja para Choupo-Moting, fuera.
Bueno, bueno, combinan muy rápido.
Y Goretzka acompaña el tiro. El delantero centro, el palona que van a meter precisamente para Gnabry. Gnabry para Choupo-Moting, se mete, tira, gol. Por bajo, por debajo de las piernas, prácticamente gol.
Tira justito, ¿eh?
Choupo-Moting, gol. Madre por debajo de las Marcos. Piernas, trató de tapar el primer palo, llega un gol en Madrid, otro en Barcelona. Delis,
pita penalti.
Penalti. Le derriba el holandés. Penalti a favor del Barça.
Y amarilla, amarilla para Delic. Tres defensas del Bayern con cartulina. Marraui, Upamecano y Delic.
El árbitro dice que es...
Nada.
Nada. Lo anula.
Correcto.
Anula el penalti. Se queda con...
Le han hecho más campos al Barça en esta Liga de Campeones, pero esto no es
penal. Balón atrás para Pedri. Pedri se la prepara. Envía para Busi. ¡Tiro! ¡Fuera!
Primer tiro.
Terminaron la jugada, pero muy alto el tiro. Gol del Bayern de Múnich cuando sobrepasaban unos segundos de los cuatro minutos. Marca el Bayern de Múnich, marca Pavar. Ahora, Paco, se acercan los jugadores desde el vestuario del Barça hacia el terreno de juego para animar a esa grada animosa. A su vez, que valga la redundancia del gol norte, salen los jugadores todos del vestuario para recibir los aplausos de esa grada de animación y devolverles el cariño.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa del Barça 0 Bayern 3, un marcador que combinat amb la victòria de l'Inter 4-0 al Victoria Pilsen elimina el Barça de la Champions i l'envia a l'Europa League. Dimarts que ve s'acaba la lligueta Bayern-Inter i Victoria Pilsen-Barça, ja amb tot decidit. Bayern primer, Inter segon, Barça tercer.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Se'n va el Barça de la Champions, se'n va cap a l'Europa League. Recuperem alguna de les reflexions que es van fer ahir després del partit, començant pel tècnic, per Xavi. Tocat, diu que va passar el factor psicològic.
Hem intentat que no passés, però jo diria que ens ha afectat molt l'eliminació. El Bayern ha estat més intens, ha sigut millor equip que nosaltres. És la primera vegada que tinc aquesta sensació aquesta temporada, no? Tinc la sensació que no hem competit bé, hem de ser autocrítics, i estem en aquesta situació per errors nostres, no? Jo crec que ens ha afectat molt psicològicament a l'eliminació. Avui ens han passat per sobre en intensitat, en ritme, en circulació, en els duels. Estem fora de la Champions per errors nostres. Aquesta és la sensació que tinc. Penso que l'any passat potser no ens donava futbolísticament, i aquest any ho tens a les teves mans i no ho aprofites. Aquesta és la diferència, no? Bé, és una decepció. No ens ho esperàvem, no ho volíem, però aquesta és la realitat. Queden altres competicions i ens hem de refer. Estar en un equip en construcció, doncs a base de castanyes ens refem, no? Doncs aquesta és una castanya bona que ens hem de refer ja.
Xavi va voler evitar parlar de fracàs, no li agrada aquesta paraula. Si va parlar de fracàs, Pedri.
Bueno, para mí es un fracaso. Está claro que no merecemos estar en la Champions. Lo hemos demostrado en los partidos, pero bueno, ya ha pasado. Creo que nos quedan muchísimas competiciones que competir, que dar la cara, y bueno, espero pues darle alegrías a la afición que en todo momento pues ha estado con nosotros.
I el missatge del president de Laporta, s'ha de mirar endavant.
A dir que hem de mirar endavant, ens queda la Lliga, ens queden altres competicions, ens hem de refer. Sabíem que en aquest procés de reconstrucció de l'equip doncs hi haurien alts i baixos, però no ens podem aturar, hem de mirar endavant. I ja et dic, tenim la Lliga per endavant, tenim altres competicions en les que hem de demostrar que aquest equip creix dia a dia. Tenim jugadors molt joves, han donat la cara, els estic agraït a tots, tant a l'afició com als jugadors i als entrenadors, per suposat, que està fent una bona feina, molt bona feina.
Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Un altre dia de cares llargues a Can Barça.
Sí, cares llargues a la directiva, a l'afició, no cal dir-ho. Ahir es va veure ja quan sortien fins i tot aficionats alguns al descans i al minut 70 ja van sortir molts del Camp Nou. També els jugadors que estan tocats, evidentment, perquè pensaven que el projecte arribaria com a mínim a aquests quarts de finals que estaven pressupostats en els números i els comptes del Futbol Club Barcelona. I a la directiva hem polsat una mica com estaven els ànims aquest matí, i el que diuen a la cadena COPE és que és un projecte en construcció, que s'ha de tenir paciència, no queda un altre que aixecar-se ara i avançar a poc, més lentament del que preveien, i remarquen un missatge clar referint-se a la banqueta i al futur de Xavi Hernández. Xavi és intocable, diuen literalment directius del Futbol Club Barcelona Sports Cope, així que així està una mica la situació. És veritat que els números de Xavi no acompanyen, que de 7 partits que porta a Champions com a entrenador del Barça, entre els dos de la temporada passada i els d'aquesta, n'ha perdut 4 i només n'ha guanyat un, amb 2 empats, però de moment la directiva del Futbol Club Barcelona veu en Xavi l'entrenador del Barça. Queden 3 partits fins al Mundial, 3 partits de Lliga, que evidentment s'han de guanyar per seguir la lluita per la Lliga, i després del Mundial ja parlaran amb la lluita. Encara queden 4 títols: Lliga, Copa, Supercopa i l'Europa League.
Vull saludar ara el Jesús Mariano Angoy, exjugador del Barça, un home molt proper al president, a Joan Laporta, i que va estar presenciant el partit d'ahir des de la llotja. Jesús, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, que el Barça seguramente caía eliminado ayer, yo creo que eso lo teníamos todos asumido, pero esperábamos que le pudiera dar más partido al Bayern del que le dio, ¿no?
Bueno, la verdad es que todos esperábamos que así fuera, y dependiendo del resultado anterior, pues indiscutiblemente yo creo que esto afecta anímicamente a la cabeza del jugador, aunque no lo parezca, y desde fuera nos parezca que por qué. Pues yo creo que hace que el jugador pues quizá no esté con la intensidad que realmente se merece. Yo creo que, pero no porque el jugador no quiera, sino porque son cosas naturales, donde la cabeza pues a lo mejor en ese momento está más pensando que nos han eliminado y que no estamos en la Champions ya, que no en realmente en el partido. Entonces yo creo que por eso quizás pues hubo una pequeña diferencia, que indiscutiblemente el Bayern nos demostró, así como nosotros en el partido de ida, pues demostramos que estábamos a su nivel y que podíamos haber hecho un resultado muchísimo más interesante si las cosas hubieran salido como debía. Aquí no nos pasaron por encima y no hay nada que objetar. Fueron muy superiores en todos los aspectos, en duelos, en intensidad, en finalización, bueno, en todo lo que rodea un partido de fútbol. La verdad que ayer pues no pudimos competir como queríamos.
Sí, sí. Xavi lo dijo ayer en la rueda de prensa después del partido. ¿Tú también apuntas mucho al factor anímico más que al futbolístico para explicar lo que pasó ayer, Jesús?
Sí, segurísimo. O sea, vamos a ver, el hecho de que el partido anterior hubiera acabado en un simple empate donde teníamos las opciones, yo creo que hubiéramos visto otro Barça, pero seguro, pero con toda la seguridad. A pesar de que el Bayern es un equipazo y es un buen equipo, hubiéramos visto un Barça al nivel del Bayern, porque si lo vimos en el partido de ida, donde ahí realmente competíamos para jugarnos el tú a tú y estar en un momento de la clasificación donde no se jugaba nada, pero sí que era importante pues demostrarle al mundo y al Bayern que estamos ahí, y lo demostramos, y estuvimos en muchas fases del partido por encima, con ocasiones donde Lewandowski tuvo un par que realmente las metía y ahí no entraron. Hubo alguna otra cosa más que pasa en el fútbol, y estuvimos al nivel de ellos compitiendo de tú a tú. Yo creo que el Barcelona ayer, de haber tenido un resultado favorable en el partido donde teníamos dependencia, hubiéramos visto otro Barça en intensidad, en ganas, bueno, como vimos contra el Inter. Al final el Inter era un partido donde el resultado se nos puso en contra, donde los jugadores sacaron todo y más para dar la vuelta al partido, y nos conseguimos meter a base de, pues eso, de no realizar un buen partido, pero sí de constancia, de intensidad, de ganas, que a veces en el fútbol pues también hay que sacar esa gesta y hay que hacerla. Yo creo, estoy convencido de que de haber tenido un resultado favorable en el partido del Inter, hubiéramos visto un Barça diferente.
Al final, por eso el partido va como va, Jesús. Como tú dices, muy superior el Bayern en lo futbolístico, en lo físico también. Y acabas con mal sabor de boca la liguilla. Si ayer hubieras podido competir, seguramente las sensaciones serían otras, pero ayer acabas otra vez con esa sensación de que sigues estando lejos, o bastante lejos, de la élite europea, Jesús.
Sí, la verdad es que ayer, pues bueno, de alguna manera vimos que todavía no estamos quizás al nivel que nos gustaría y que teníamos esa ilusión, ¿no?, desde fuera ya de que este equipo podía estar y competir. Yo creo que todavía nos falta, no hay recorrido, y quizás pues la expectativa que a través de los medios y de noticias...
Y del club, porque la expectativa que se ha marcado desde el club ha sido tanto desde el palco como desde el banquillo, tanto el presidente como el entrenador, han dicho a principio de temporada que este año el equipo iba a luchar, iba a pelear por todos los títulos.
Bueno, es que se han hecho fichajes para que ese equipo pues creciera, y indudablemente ha crecido. Las comparativas con el año pasado son abismales y el equipo ha crecido. Pero sí que es cierto que todavía pues a lo mejor nos está faltando algo más para realmente poder competir a nivel europeo. Esto es indiscutible. O sea, los partidos en Europa pues son los que son y ahí están los resultados, y entonces tenemos que seguir trabajando, creciendo, peleando, y el cuerpo técnico pues buscará soluciones para que este equipo vuelva a tener pues tanto en intensidad como en futbolísticamente volver a competir como se merece. ¿Que falta algo? Bueno, pues el cuerpo técnico ya echará un vistazo, dará una vuelta más y verá si realmente tenemos que forzar para competir a ese nivel pues con algún fichaje más, si se puede. Indiscutiblemente eso es una labor que tiene que hacer el club.
Oye, tú que eres una persona cercana a Laporta, ¿cómo lo ves a él? ¿Está preocupado? ¿Está enfadado?
No, es un presidente que asume todo lo que hace. Es un gran presidente, es una gran persona, va de cara. Él ha forzado todo lo posible y más para darle al entrenador todo lo que realmente pedía, quería este equipo, necesitaba, y han hecho un esfuerzo tremendo, y hará falta pues que todo esto se rubrique en el campo. Entonces vamos a darle tiempo a todos para que cada uno, el esfuerzo que ha puesto y el esfuerzo que ha hecho, pues se transmitan en el campo, y los socios y los simpatizantes podamos disfrutar de un equipo como todos queremos, ¿no? Donde compita, donde salga, donde nos dé ilusión, donde nos transmita pues que estamos preparados ya para competir, y que luego en el deporte indiscutiblemente al final gana uno y pierde en todo lo demás. Pero sí que yo creo que el Barcelona tiene que estar hoy por hoy por encima del nivel que en estos momentos en la Champions estamos.
¿Tendrá paciencia con Xavi? ¿Lo ves convencido con la apuesta por el entrenador?
Sí, segurísimo. No tengo ninguna duda de que Xavi es el entrenador que le ha elegido, de que él va a estar a muerte con él en todos los aspectos, y cuando pase el tiempo y se acabe la temporada, el año, pues veremos dónde estamos. Al final, aquí tenemos tendencia a hidrolatar y a rebajar de un día para otro todo, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenador tiene que tener su tiempo, tiene que tener su año como en el colegio, por así decirlo, y al final de junio veremos cómo han ido las cosas y cómo está el equipo y qué se ha conseguido y qué se ha hecho. Y entonces es el momento de hacer valoraciones. Ahora especular no sirve de nada, no interesa para nada. Todas las noticias en este aspecto influyen negativamente en el club y en el equipo, y no creo que sea conveniente pues que entremos en la dinámica esta de empezar a valorar si Xavi es entrenador o no. Xavi es el entrenador que tenemos ahora, es el entrenador que está preparado, es el entrenador que se ha elegido, y tiene que demostrar a lo largo de esta temporada que por eso está ahí. Ganas e ilusión tiene más que nadie, con lo cual vamos a esperar a que acabe la temporada. Yo por lo menos pienso que la valoración se tiene que pasar a final de temporada.
Perfecto. Jesús Mariano Angoy, un placer, como siempre. Gracias por atendernos, por el análisis, y seguimos hablando.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
sabent de l'any passat, Víctor. Escolta, quin panorama es trobarà el Barça a l'Europa League? Atenció, perquè he estat mirant una mica els equips que hi ha per aquí i hi ha bons equips a l'Europa League, eh?
Sí, hi ha bons equips. Avisava Mourinho amb el tall que s'ha repetit molt els últims dies i, per cert, el primer que s'ha de saber és que el proper 7 de novembre a la 1 del migdia serà el sorteig a Nyon, a Suïssa.
7 de novembre, el sorteig?
El 7 de novembre dels rivals, els possibles rivals que tindran els equips espanyols en aquest play-off de l'Europa League. I el rival de Xavi Hernández, els són, recordem, en aquest play-off, els segons classificats de la fase de grups de l'Europa League contra els tercers de grup de la Champions. I els de l'Europa League són els caps de grup. Fins al 3 de novembre no se sabran, que és l'últim partit, l'última jornada, no se sabran quins són els possibles rivals, així que encara queda, però dels que deies, en aquesta ronda de play-off prèvia als vuitens, que jugarà el 16 i 23 de febrer, no es poden trobar. Primer, això s'ha de tenir en compte, els espanyols, ni Sevilla, ni Real Societat o Betis, en cas de cada segons dels seus grups, ni l'Atlético de Madrid, si finalment cau a l'Europa League. Ara mateix serien rivals el PSV Eindhoven, el Rennes, el Manchester United, entre d'altres, i pel morbo que dèiem abans del que suposaria, no, la Roma de Mourinho. De moment la Roma és tercera del seu grup a 3 punts del Ludogorets, que és segon, així que encara no té assegurada aquesta plaça. La final de l'Europa League, per qui vulgui saber-ho, serà al Puskas Arena de Budapest el 31 de maig amb 67.000 espectadors, però abans els vuitens al mes de març, els quarts de final a l'abril i les semifinals al mes de maig. Abans, com dèiem, les dates són el 16 i 23 de febrer d'aquest play-off que jugarà el Barça.
La caure de la Champions té unes conseqüències a nivell de prestigi esportiu evidents, però també unes conseqüències econòmiques importantíssimes.
Sí, el primer estava pressupostat arribar a quarts de la Champions, és el primer que s'ha de dir, i això en números es tradueix en 39 milions d'euros, però amb aquesta eliminació a la fase de grups de la Champions només han entrat 19 milions d'euros en caixa. Podrien ser 2 milions més si es guanya, si s'aconsegueix la victòria i els 3 punts contra el Victoria Pilsen a la República Txeca. De fet, el drama en números és tan gran que ni guanyant l'Europa League, que serien 14 milions d'euros, s'aconseguiria cobrir econòmicament aquest pressupost. El Futbol Club Barcelona es quedaria en uns ingressos europeus d'uns 36 milions d'euros i la previsió era d'uns 40. Així que això, a més, sense comptar ni la publicitat ni els patrocinis, perquè, per exemple, el nostre economista de referència, Marc Siria, diu que el que es deixaria d'ingressar podria ser fins i tot de 70 milions d'euros comptant marques, patrocinis, a més d'aquests diners en premis i per passar de rondes.
Un autèntic desastre a tots els nivells. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
Voyage, voyage.
La imatge del dia. Si ens posem realistes, em ve al cap la paraula fracàs, o la frase és lo que hay. Si ens poseu positius, lluita, lluita a les altres competicions, inclosa l'Europa League, on també es va fracassar, per cert, la temporada passada. I amb la classificació dels grups a dia d'avui, les ciutats on es pot viatjar per jugar el dia 23 de febrer podrien ser del grup A, Eindhoven, del grup B, Rennes o Istanbul, Fenerbahçe, del C, Ludogorets, Bulgària o Roma, del D, Braga o Union Berlin, de l'E, Manchester, de l'F està molt igualat, Holanda, Dinamarca, Lazio, és a dir, Roma, i Graz, a Àustria, del G, Azerbaijan, i a l'H, Trabzon o Mònaco. El dilluns, dia 7 de novembre, sorteig a la 1 de la tarda, llavors sabrem on viatja per jugar el dia 23 de febrer. Un 23F, un 23 del 2 del 2023, partit de tornada fora de casa. Sembla més un càstig que un premi. Per jugar aquesta eliminatòria, la UEFA et dona una almoina de 500.000 euros. Un fracàs, li agradi o no a Xavi. Diccionari, fracàs, succés advers o inesperat. Resultat advers en una cosa que esperaves que sortís bé. Està clar. Fracàs.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Gil, bona tarda.
Bona tarda. Aquí estem per donar punt i final a aquesta sintonia.
Home, seguirà sonant perquè la competició continua, no? Sense el Barça...
Sí, escolta, si lo del Barça és un fracàs, lo de l'Atlético...
Sí, sí, no, és que l'Atlético de Madrid encara no té garantida ni la presència a l'Europa League.
No, no, i a més, lo de nit al Calderón, al Metropolitano, millor dit...
Molt cruel,
és pa ver-lo, que deia sí, el meu avi, eh? Perquè els paradigmes del Pupa es van veure... Un cruel extrem en el desenllaç del partit d'ahir davant del equip de Xavi Alonso. La manca d'intensitat havia condemnat a l'Atlético, van empatar dos cops, un gol en contra, fins que va arribar aquesta última jugada. Penal via VAR sobre l'últim xiulet, amb el temps acabat. Xuta Carrasco, atura el porter, agafa el refús Saúl de cap, pilota el travesser, refús papeus de l'Atlético de Madrid i el xut el desvia, el mateix Carrasco impedint el que hagués estat el 3-2 que hagués mantingut en vida a l'Atlético de Madrid.
Carrasco falla el penal i després treu la pilota que anava dintre, que era gol, i la treu ell.
Treu, efectivament, sí, la pilota toca en Carrasco i va definitivament fora, i aquí és on s'acaba el partit.
No haurà dormit, pobre.
No, la veritat és que no. En resum, que l'Atlético jugarà l'accés a l'Europa League obligat a guanyar l'última jornada al camp del Porto, que juga amb el Bruges, primera i segona plaça d'aquest grup. Santimo Black fent una lectura autocrítica i Simeone, en roda de premsa, responent a la pregunta de per què no va xutar el penal Antoine Griezmann.
Yo creo que es un fracaso nuestro. Hemos estado en un grupo, con todo respeto, con otros equipos, por los nombres, menos complicado que el año pasado, pero no hemos estado a la altura.
Y en ese momento, cuando un jugador tiene confianza y pide el penal, como lo pidió Carrasco, evidentemente los compañeros ahí en ese momento se lo dieron. Desgraciadamente salió mal, que permite tener esta opinión que vos estás desarrollando y que no comparto en nada.
Leverkusen i Atlético per una plaça a l'Europa League. Un Simeone que va reconèixer que el d'ahir, finals perdudes al marge, era el dia més dur de la seva carrera en competició europea. En el grup A, Nàpols 3, Rangers 0 i passeig del Liverpool 0-3 al Johan Cruyff davant de l'Ajax. Anglesos i italians es jugaran primer i segon lloc a l'última jornada, a Anfield, tenint en compte, això sí, que el Nàpols va ser capaç de derrotar el Liverpool per 4-1 quan va començar aquesta lligueta. I el grup D, empat a 1 entre Tottenham i Sporting de Portugal i victòria de l'Eintracht 2-1 davant d'Olímpic de Marsella. És el grup més igualat. Tottenham 8 punts, Sporting i Eintracht 7 punts, Marsella 6 punts. L'última jornada, Olímpic, Tottenham, Sporting de Portugal, Eintracht. Resumint-ho tot, els bombos dels primers, Bayern, Chelsea i City. El bombo dels segons, Inter i Dortmund. Classificats encara sense bombo, Nàpols, Liverpool, Bruges, Porto, Benfica, Madrid i PSG.
Més o menys els de sempre. I com gairebé sempre, últimament, no està el Barça.
Tornareu.
3:32, de seguida el debat del Pedregà.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto Sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Obrim la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregà, quan passen 34 minuts de les 3 de la tarda, amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. De seguida s'incorpora el Dani també, el Dani Senabre. Desastre, Júnior. Hi ha formes i formes de caure, no?
Sí, això és el de sempre. El que passa que era de preveure que cauríem, era de preveure que no tindríem un gran camí a la Champions. En quant a resultats de la temporada, cap sorpresa. Estem segons a la Lliga i eliminats a la Champions i per jugar a l'Europa League. Això realment no, per mi no és cap sorpresa. I per primer cop crec que sí que haig de llançar una advertència on jo crec que el Xavi es va equivocar amb el plantejament del partit contra el Bayern, sobretot en defensa. Quan la línia de defensa no és forta, jo crec que condiciones a tot l'equip i crec que ahir és el que més es va notar.
Ell va apuntar molt al factor psicològic, el tema de que, clar, surts i ja estan eliminat i tal, i això et costa, costa entrar al partit, però jo vaig veure una diferència futbolística abismal.
Exactament. Per mi no. Això de psicològic i que mentalment no estan preparats o que els hi ha afectat, això a mi no em val. Jo crec que que l'anàlisi és molt més simplista i és evident que contra grans equips tenim un equip molt justet i no ens va bé. Tenim un equip per poder competir a la Lliga Espanyola, però per la Champions som molt justos.
Sí, sí.
I d'això, ara ens hem d'enfocar a l'Europa League, que crec que és una competició més adient pel nivell que té l'equip aquesta temporada, i veurem fins on arribem i si podem arribar a la final i en qualsevol cas guanyar-la.
I està aquí el Dani. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. Doncs el futbol t'ha posat a lloc una altra vegada, i ara mateix el futbol diu que el Barça no li dona per passar de la fase de grups de la Champions i haurà de tornar a jugar a l'Europa League.
No ho semblava.
No ho semblava, no?
A Munic no ho semblava, com a mínim a mi no m'ho va semblar, però és que no és el Bayern, ja, és que és l'Inter, vull dir, estàs a 6 punts de l'Inter i mira, que jo ahir que el Victoria Pilsen perdés i fos golejat no em sorprèn gens. Ara, que tu no puguis ni xutar-li a porta al Bayern, és a dir, després del partidàs que vas fer a Munic, venen al Camp Nou i no ets capaç ni de fer un xut a porta, ja no demano ni que guanyis, però ni que empatis, ni tan sols ni que... Ni, o sigui, és igual, perd, si vols perd, però xuta'm 3 o 4 vegades al pal, fes-me alguna jugada, no va ser capaç de fer-ho. Llavors, aquesta és la realitat que tenim, és molt dura. A mi l'Europa League, que ara parlava el Júnior, a mi em motiva zero, però és veritat que a nivell econòmic s'ha de guanyar i que el Barça ha de caminar abans de poder volar. I diu Xavi que l'any passat ens arrossegàvem. Bueno, aquest caminem d'aquella manera i a veure com podem començar a córrer i acabar volant.
Sí. A mi em sap greu dir-ho, però prefereixo tenir el patrimoni i els diners que teníem l'any passat amb l'equip que teníem i fer una reconstrucció mica en mica a la situació en la que estem avui dia. Em faig molt pesat, però el panorama és molt pitjor aquest any que l'any passat.
Bueno, però pots guanyar la Lliga, no? Per ser positius, no estàs lluny del Madrid.
Però a costa de què, Dani?
Ja, sí, sí.
Aquesta és la reflexió que ens hem de fer tots. A costa de què? No és cap assegurança que, havent venut el patrimoni que hem venut i gastat els milions que hem gastat, guanyem la Lliga.
No, clar, no hi ha cap assegurança de res a la vida, però jo ja saps que jo et dono la raó en el tema palanques. Jo ja ho vaig dir el primer dia, que jo hagués fitxat a Koundé i a un lateral dret, i ja està. Però clar, et porten Lewandowski, que és el millor davanter del món, et porten Rafinha, que està per veure el que serà, però bueno, era el jugador revelació de la Premier i tal, t'il·lusiones, comences a fer càlculs, surt la porta, parla de triplets un altre cop...
Aquí està el gran error, grans errors.
Diu que perdre tindrà conseqüències i tal, i t'imagines ja, et veus ja a semis de la Champions, i no estàs per anar a semis de la Champions.
No, estàs molt lluny, però és que, mira, entre tres que has dit, ara no repassarem tots els jugadors que han fitxat, però Koundé, 60 quants...
60, no?
60, 60 i algo. Rafinha, 60 i algo també. Ja portem 120.
Lewandowski 50?
Lewandowski 55, em sembla que van ser el final.
Sí, sí. No?
No, que t'has gastat 200 milions, o sí, una mica més de 200.
Són 200
quilos. Bueno, i després compta Ferran Torres, per molt que vinguin lliures, compta la inversió en Christensen i...
Que sí, Bellerín, Marcos...
Que sí, Bellerín, Marcos... És que és un despilfarro brutal. Brutal. Per estar...
Home, jo sí que crec, Júnior, que al nivell de la plantilla l'havies de pujar. Jo no sé amb quins fitxatges o invertint amb qui, però l'havies de pujar, perquè és que si no, no anaves enlloc.
Amb una tercera part del pressupost que hem invertit, el podíem pujar sense haver de vendre patrimoni.
Yeah.
I de vegades has de sacrificar jugadors i acceptar ventes pel futur i el benestar de la nostra entitat. Sobretot si no marquen tant la diferència.
no anaves enlloc, però ahir dels nous fitxatges va jugar Lewandowski i
Koundé.
Bellerín, Koundé, Marcos Alonso.
Sí, però vull dir que a dalt tenies Aubameyang, tenies Ansu, bueno, potser podies haver tirat, però és igual, ara és molt fàcil posar a dir que no hagués fitxat, no sé què. Jo crec que Lewandowski és meravellós i està molt bé que estigui al Barça. Ara, és veritat que has fet una despesa econòmica, que tu esperaves veure-la traduïda en quarts de la Champions, sí. I ara que no, només et queda guanyar l'Europa League. Si no guanyes l'Europa League... Jo no sé a nivell econòmic com tensions
no, aquesta. Dani, és que ni guanyant l'Europa League no hi ha comparació amb, per exemple, si arribes lluny a la Champions. No hi ha ni comparació.
Em sembla que quarts de final de la Champions i guanyar l'Europa League, ho vam estar mirant amb el foto i tal, i era gairebé el mateix. Era 14 o 15 quilos, crec. Però és igual, sí, no és el mateix. Sobretot a nivell de retribució, vull dir, sponsors, tothom, clar, si tu ets un dels grans de la Champions...
Escolta, i volia comentar una altra cosa, que és el tema de la grada, que a mi em crida l'atenció. Sí, em crida l'atenció que ahir, ja amb el Barça eliminat, vagin 84.000 espectadors al camp, que s'aplaudeixi l'equip en tot moment i que fins i tot al final del partit hi hagi aquesta comunió amb la grada d'animació, els futbolistes... Això, no sé, quan jo era petit i anava al camp del Barça, una nit com la d'ahir... van 30.000 persones i acaba amb la gespa plena d'almohadilles. I això ha canviat. Jo no dic que sigui millor ni pitjor una cosa o l'altra, però també, a mi em crida l'atenció.
També és cert que, tret de la grada d'animació, el públic va començar a marxar del camp a la mitja part,
Sí. Bueno, alguns a la mitja part i alguns cap al final, sí.
I alguns cap al final. Mm. Que sí, que el gest de la grada d'animació està molt bé. I espero que fos gest propi de la grada d'animació. Això m'agradaria encara més.
Ja. Igual és una cosa mig artificial, o què? O mig orquestrada, o en fi, no sé.
Sí. Espero que no vull ser malvençat. Espero que no hagi sigut així i que hagi sortit
no ho sé,
per voluntat pròpia de la grada.
No ho sé. En qualsevol cas...
El que no em va agradar gens, sí. I si no ho dic clarament, són les declaracions del president al final del partit. I ja aquí és patinat.
En quin sentit?
Bueno, en el sentit en què tot va bé, hem de confiar en el projecte, mirem endavant, que hi ha moltes competicions. Yeah. Si no fas autocrítica, és impossible que arreglis una cosa que va malament. I jo crec que aquest equip o aquest projecte va malament, perquè ens costarà molt poder fitxar la temporada vinent. Mm. Llavors, el projecte ja ha començat, ja fa més d'un any que ha començat. Que portem 2 anys i mig.
Jo l'afició, com a mínim el que és el punt de partida, el punt d'arrencada, que és a les 9 de la nit, jo l'aplaudeixo, o sigui, per mi és un 10. Estàs eliminat. Saps que no t'hi jugues res i tal. I primer que hi ha 84.000 i després que animen com a bojos,
sí.
Jo em trec el barret. Ara, que potser jo, o a la meva època també, o a la vostra i tal, haguéssim xiulat al final, o haguéssim... Ja van xiular Busquets, per cert, en el canvi.
Bueno,
tal.
Sí, molt tímidament. Sí.
Bueno, jo segurament seria més crític, però, ostres, que o sigui, el públic... Vull dir, l'equip no es pot queixar de res del públic,
perquè
altres anys t'haguessin dit, t'hagués sortit el Bengal de torn, o és igual, o Setién, o Valverde, o qui sigui, o Koeman, i diguessin, bueno, claro, és que si la gente no nos apoya, si no sé què... Però, no. O sigui, el públic, impecable, no se li pot retreure res.
Sí. No, és evident que ha canviat el perfil del seguidor del Camp Nou en els últims anys.
I hem passat una pandèmia i la gent, vull dir, no ha deixat d'anar després quan s'ha pogut i està omplint el camp. Jo em trec el barret, de veritat.
Molt bé. Amics, ho deixem aquí de moment. Seguirem comentant la jugada ja a l'Europa League. Dani Júnior, gràcies,
A camí de Mordor, el pedregà camí de Mordor.
Més pedregà que mai. Sí, no ens podem treure el sobrenom de sobre. Ja
vam fer bé de quedar-lo. Gràcies.
Gràcies, amics. Adéu, que vagi bé. Seguim.
Adéu a la Champions o la Lliga. El Barça ha de lluitar per les altres competicions i ho continuarem vivint aquí, a la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Moriente. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. So
there I go. Arribem a 3:45 de la tarda, mirem cap a la jornada de Lliga del cap de setmana que obre l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Balloni, bona tarda.
Demà a Mallorca, però això ha parlat ja el míster.
Sí, avui aquest matí a Cornellà, ha vingut abans de l'entrenament perquè és un entrenament que comença ara mateix. Aquesta hora està començant a exercitar-se a Cornellà l'equip d'un Diego Martínez que viatjarà aquesta tarda. Veurem amb quina convocatòria perquè hi ha dubtes. Òscar Gil arrossega problemes musculars, fatiga sobretot, Dani Gómez no està del tot catòlic i José Lu, que jo penso que sí, que jugarà. Ahir tenia una mena d'història al genoll esquerre. Mm. Deu tenir doncs algun altre problema, però jo penso que José Lu demà serà titular sí o sí. Ha activat el modo supervivència. Diego Martínez, que ha parlat molt clar sobre lo a gust que està aquí, però que costarà molt salvar la categoria.
Creo en este equipo, creo en estos jugadores, creo en este proyecto. Si estoy donde quiero estar y he venido para estar durante mucho tiempo y poder hacer algo que realmente merezca la pena, pues evidentemente nadie podemos estar contentos. Ni la afición, ni el entrenador, ni los jugadores. Porque hay que afrontar la realidad, hay que aceptarla, hay que activar el modo supervivencia. Quedan 3 partidos de liga más 1 de copa antes de llegar el parón. Y tenemos que agarrarnos al máximo y focalizar todo lo que tengamos, toda nuestra energía, toda nuestra ilusión, todo nuestro talento, ponerlo ahí para sumar puntos.
Ha explicat l'albó de Dani Diego Martínez que Cabrera ha donat un pas al costat per tutelar una mica la capitania, la quarta capitania de Puado, que és un jugador jove i de futur i de la cantera, i que Cabrera, doncs, una vegada havia decidit també que Darder hauria de ser el capità, doncs ha volgut donar un pas al costat. Demà Mallorca, Javier Aguirre, Muriqui, un bon equip que treu resultats positius en partits molt, molt competits. Lo de Sumo Xaradu.
Es alguien al que admiro, es un fenómeno y evidentemente pues va a ser un partido muy duro, muy difícil y muy exigente, ¿no? Como son todos en esta primera división. Pero nosotros creemos en el equipo, creemos en nosotros, sabemos que vamos a tener que hacer un partido muy completo y muy concentrado, pero también uno ve un poquito las, no solo cómo se están dando las jornadas, sino también un poquito los números que está viendo y la igualdad es máxima.
Li preguntàvem sobre l'estat d'ànim, si està amb forces, si vol continuar remant, tot i que els errors individuals estan condemnant l'Espanyol. I torna a dir el mateix, el que diem aquí a Esports Cope, Diego Martínez, que és que si tingués un porter millor o aquests detallets haguessin caigut de la banda de l'Espanyol, estaríem parlant d'una altra cosa.
Joder, si 3 aciertos en situaciones muy puntuales, estaríamos aquí hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces nosotros no podemos ser volátiles a esto. Y yo creo que esa volatilidad, que el mundo del fútbol y la mediatez actual es así, nosotros tenemos que intentar encontrar esa estabilidad que buscamos en la regularidad de los puntos, la tenemos que encontrar también en la emoción, esa estabilidad la queremos encontrar en la constancia y en el estado de ánimo, ¿no? Particular del equipo y general de todos los pericos, ¿no? Y eso se consigue pues a través de ganar.
A 6:15 convocatòria, volen cap a Mallorca i demà a les 9 el partit contra Aguirre, Muriqui i companyia.
Molt bé, Quique. Una cosa més en clau blanc i blava, que hem sabut que el fiscal demana pena de presó per aquell aficionat que va insultar Iñaki Williams fa un parell d'anys, no?
De 2 anys, sí. Seria la primera causa penal de la història d'Espanya per racisme en un camp de futbol. El fiscal de delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar, ha sol·licitat aquest matí 2 anys de presó per aquell soci de l'Espanyol que, doncs, juntament amb 2 o 3 al seu costat, van proferir insults racistes a Iñaki Williams en aquell Espanyol Atlètic de Bilbao de la temporada del descens prepandèmia. Veurem com acaba tot plegat. Cal recordar que l'Espanyol ja va expulsar com a socis a 2 aficionats per aquells incidents.
Molt bé, així està l'Espanyol. A Girona, Gil, ha parlat Aleix García. Recordem que el Girona visita diumenge el Bernabéu.
Sí, mira, Bonú, Pedro Porro, Ramallo, Alcalá, Juan Per, Raúl García, Pere Pons, Douglas Luis, Granell, Porto i Estuani. Va ser la formació d'aquell Girona, 16 de febrer del 2019, que va guanyar el Bernabéu. Van jugar també Valeri, Pol Lozano i Aleix García, protagonista avui en sala de premsa virtual al 50% del clan Ulldecona que hi ha a Montilivi, que sincerament no sap com guanyar el Bernabéu, no sap què ha de fer l'equip per treure els 3 punts de Chamartín i està disposat a pactar i signar l'empat.
Sabem que serà un partit supercomplicat, però bueno, com el míster ens està transmitint, hem d'anar allí a competir i a disfrutar el partit i qui sap, pot entrar un algo positiu segurament de Bernabéu. Sí, clar, clar que sí, anaria l'empat, òbviament. Però clar, ja només per aconseguir un empat hem de fer un partit molt, molt perfecte. Però sí, clar, si donés un paper on firmar l'empat al camp del Bernabéu, ara mateix te'l firmaria.
Això sí, la temporada que el Girona va guanyar a Chamartín va ser la del 2019, que va ser la del descens.
A veure si són capaços de repetir la gesta aquest diumenge. Tancarem futbol amb futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el Barça juga partit de Champions aquesta tarda.
Sí, senyor. Després de la golejada 9-0 contra el Benfica, el Barça s'enfrontarà a un Rosengard de festa, perquè diumenge es va proclamar campió de la Lliga Sueca. Podria debutar de blaugrana Salma Parayuelo, recuperada de la lesió a la cuixa dreta. El Rosengard a la primera jornada va caure per 2-1 al camp del Bayern, però Jonathan Giraldez espera un partit complicat.
A elles només els hi queden dues jornades de la competició, ara mateix són les campiones de la seva lliga i nosaltres estem començant, no? És cert que jo crec que el nostre rendiment als últims partits ha millorat molt, les sensacions que estem tenint en pilota i sense ella estan sent molt bones. Tot així, crec que serà un partit complicat per la seva organització defensiva.
A 3:15 a Malmö. També a la Champions, el Real Madrid va aconseguir un meritori empat a 0 davant el PSG, a l'Alfredo Di Stéfano. L'equip de Turín és segon de grup i el pròxim partit serà contra el Chelsea, que és líder. I una més a destacar, perquè la selecció espanyola sots 17 s'ha classificat per la final del Mundial que s'està disputant a l'Índia. S'enfrontarà pel títol a Colòmbia diumenge. A semis va eliminar Alemanya per 0-1 amb gol de la blaugrana Lucía Corrales.
Venen fortes les noves generacions. 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6-1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Embárcate con Betravel y disfruta de un crucero inolvidable. Espectáculos, restaurantes, destinos únicos y mucho mar. Ahora Mediterráneo Occidental, 7 noches en todo incluido desde 599 euros. Reserva desde solo 50 euros y hasta 500 euros de descuento con cancelación gratuita. Betravel, déjate llevar.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo Domar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
També pendents, Gil, de la jornada europea en bàsquet. Demà el Barça rebrà l'Olimpia Milán a l'Eurolliga.
Sí, senyor. Arriba aquest equip que ha fet 7 fitxatges i que té 2 ex-blaugranes a la seva plantilla Kevin Pangos i Brandon Davis. Aquí el Barça no va poder superar l'oferta que li havia fet el conjunt italià. Pendents de Kuric i de Mirotic, 2-2 de moment pel Barça a l'Euroliga, a Àlex Sabrines, que tornarà demà, li sap a poc.
Bueno, òbviament no és el resultat que volíem, no? Però bueno, crec que és molt d'hora. Òbviament ens preocupa, però bueno, tampoc no ens deixa dormir, no? Òbviament nosaltres hem sortit tots els partits a guanyar-los. Bueno, el partit del Zalgiris no el vàrem jugar molt bé i bueno, al final vàrem perdre, i quan jugues fora en aquesta Euroliga, doncs qualsevol equip et pot guanyar. Però bueno, portem 4 partits de 34, no? De fase regular.
Pel que fa a l'Eurocup, gran victòria de la penya, 78-100 a la pista del Chedevita. Henry Ellison, 15 punts, Tomic, 14, Kyle Guy, 12 punts, un Joventut que és ara segon del seu grup d'Eurocup. Això pel que fa als nois. A les noies, gran començament d'Eurolliga, fase de grups de l'Uni Girona. Victòria a la pista del Lens francès, 53-58. Fins que va arribar l'últim quart i va haver-hi col·lapse al conjunt gironí, que al final va salvar el partit. Coach Bernat Canut.
Crec que hem controlat el partit de principi a fi. No recordo si hem estat algun moment per darrere en el marcador. Bé, en línies generals hem estat bé. Crec que podíem haver sumat una mica més d'anotació, sobretot també al tram final del partit. Hem perdonat, no? I hem donat una mica de vida a l'Ande. I bé, tot i que a darrere hem estat força bé, crec que hem de pujar encara amb agressivitat, ser més ambiciosos i intentar destruir una mica més el joc del rival.
I a l'Eurocup femenina, gran debut també del Cadí, la seu victòria 71-47 frente al Greenwald, davant del Greenwald Hulsher de Luxemburg.
En futbol sala, Sílvia, ara a les 4, el Barça juga el segon partit de la Main Road de la Champions.
El partit important, d'aquesta Main Round contra el Dobrovec Slovè, a priori el principal rival per emportar-se la primera plaça de grup amb els Blaugrana i ser així cap de sèrie. A la següent ronda, el Barça surt amb Didac, Antonio, Adolfo Lozano i Ferrao. Ahir bon debut, golejada 6-1 contra el Hobocubo neerlandès. André Coelho.
Venimos de un partido de liga, de una derrota dura con el Pulse, y bueno, teníamos que cambiar esto, que las equipas grandes tienen que ser así. Después de una derrota tenemos que reagir bien, la equipa ha reagido bien, damos una buena respuesta para el vestuario que estamos aquí, que estamos confiantes, y para los demás también, que el Barça ha vuelto muy fuerte este año.
El Barça, vigent campió de la competició, tanca aquesta Main Round dissabte contra l'anfitrió, el Luxor St. Andrews de Malta.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
En handbol, el Barça es va refer bé ahir de la derrota a la final de la Superglobe davant del Magdeburg. Va disputar partit de Champions i es va imposar a la pista de l'Alborg danès per 33-39. Parla el míster Antonio Carlos Ortega.
Era muy difícil después del tute que llevaban los jugadores, que llevan prácticamente 3 semanas fuera, todo el mundo fuera, y el viaje terrible que hemos tenido con llegada desde Arabia Saudí, con llegada a Barcelona, y después de 12 horas teníamos que viajar otra vez, o 15 horas. Creo que la gente ha hecho un esfuerzo titánico, es muy serio el partido y muy satisfecho, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el equipo está unido, no era fácil sacar el partido, y más como lo hemos sacado además de forma holgada los últimos 10 minutos, ¿no?
I acabarem amb un apunt de ciclisme, Quique, perquè s'ha presentat aquest matí el recorregut del Tour de França, que començarà a Bilbao.
No serà un Tour de França qualsevol, perquè sí, per segona vegada la història surt d'Espanya. 1 de juliol, Bilbao, segona etapa també per Donosti, la tercera també començarà a Espanya, acabarà a Bayona. Torna el Puy de Dôme des del 1988, que on doncs, va forjar la seva victòria Perico Delgado. Pocs Pirineus, només una arribada a Coterets, homenatge a Mont de Marsan, a Luis Ocaña. En definitiva, molt poca crono, una crono només de 22 quilòmetres, ideal, doncs, per corredors que arribin molt bé a la muntanya, que serà als Alps a la tercera setmana. Serà a l'1 de juliol del 2023.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Adéu.
Superstar! Si esperen vostès aquesta secció més sang després de la caiguda del Barça a l'Europa League, doncs mira, avui us heu equivocat. Valeri, tu saps com es diu el primer ministre nou d'Anglaterra?
Ara mateix no.
Rishi Sunak. Rishi Sunak és el nou primer
Rishi
ministre.
Rishi Sunak, m'ho vaig aprendre.
Sí, no, dic això perquè Wrexham, equip anglès de la 5a divisió, Paul Mullin, davanter, volia jugar aquest cap de setmana amb unes botes amb un lema. Fuck off, Tories. Cal que ho traduïm?
No.
No, millor no traduir-ho.
S'ha entès.
Que els bombin als conservadors.
Per dir-ho suaument.
Doncs li han dit que no procede i que per tant, doncs... que no pot ser. Fuck off Tories, va ser que no. O sigui que tota la sort del món per Rishi Sunak, nou primer ministre. Aquesta reunió, de Crown, Carlos III... Va, deixem-ho estar. Última hora, Batllori, poca cosa, pendents de Modric i Benzema, sobretot de cara a aquest Real Madrid-Girona.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça és un fracàs, l'eliminació de la Champions. Creieu que sí, el 82%. En clau espanyol, venen desplaçaments a Mallorca i Metropolitano, el 44%. Penseu que l'Espanyol perdrà els dos partits. I en clau Girona, el plantejament al Bernabéu, creieu la majoria, lleugera majoria, el 52%, que ha de ser un plantejament valent. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu Esports Cope. Estem pendents de tot, que vagi bé.